Bon dia. L'alcalde d'Olot qualifica d'injust que els treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa no tinguin garantides les DPO.
L'informatiu del migdia.
Jo no ho trobo just, ho vaig dir l'altre dia quan m'ho van preguntar, ho torno a repetir ara en aquest plenari, trobo que els treballadors de la salut haurien de tenir garantit el 100%.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions en l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot. Aquest és un dels arguments de la protesta dels treballadors que es continuaran concentrant a les portes del centre cada dimecres d'aquest mes de novembre. Pep Berga ha afegit que des de la Fundació faran els possibles perquè si no arriben els diners de la Generalitat per pagar aquest complement en puguin cobrar com a mínim una part. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 22 de novembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
El 60% de les persones que passen pel servei d'emprenedoria de Dinàmic són dones. La majoria de casos són d'Olot, amb estudis universitaris i amb estabilitat laboral. Tot i tenir feina, volen crear la seva pròpia empresa. Són dones valentes que en molts casos tenen molts problemes per compaginar la seva vida familiar amb la professional. Un dels casos és el de la Sara Quadrillero.
Vaig quedar embarassada i llavors va ser el clic. No? El meu cap va fer, què vols, Sara? Què vols per tu? Què vols per la teva filla?
La Fundació Sepaim denuncia que a la Garrotxa hi ha racisme immobiliari. Asseguren que en molts casos el color de la pell determina. Ho han dit en una entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió, on també han explicat que l'aprenentatge de la llengua és un dels primers consells que donen els nouvinguts. Un dels tècnics de la Fundació La Garrotxa és en Bamari Dramé.
Aquí a la Garrotxa la llengua és molt important. Si no parles un català garrotxí, ja pots dir adéu. I és cert que aquí a la Garrotxa passa. Si no parles un català garrotxí, a vegades et miren, no sé.
Marxem cap a la Vall d'en Bas i en concret al Mallol, que celebra un any més l'exitosa Fira de Sant Nicolau. Tindrà lloc el dimarts 6 de desembre a la Vila del Mallol, que es tornarà a omplir de visitants per gaudir d'una de les fires més històriques de Catalunya. L'alcalde de la Vall d'en Bas és Lluís Amat.
Hem anat combinant a l'hora de fer el pregó, hem anat combinant sempre gent de l'entorn, gent de casa, gent conegudes més a nivell local, en gent una mica més coneguda popularment.
En esports, l'olotí Marc Nierga és l'actual pitxitxi del grup 5è de tercera divisió amb 6 dianes. El davanter de 30 anys és la màxima referència ofensiva del Peralada, equip on juga actualment. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot es mostrava satisfet en aquest inici de temporada.
Sí, tenia ganes de fer una temporada bona, bueno, estava a gustar aquí a casa i tenia ganes de fer una temporada bona per aquí, que estic a gust, estic còmode.
I l'exjugador de l'Olot, Jordi Masó, entra a formar part de la Junta de la Unió Esportiva Olot. Masó, de només 30 anys, va fer la seva última temporada l'any passat, quan militava al Banyoles.
Perquè a mi el futbol m'agrada. I sí que és veritat que molta gent sempre li ha dit, hòstia, jugar a futbol, ja em començo a cansar una mica.
I a la contraportada, l'esport com a eina per millorar l'aula. És un dels objectius que molts centres escolars segueixen en els últims anys. Amb motiu de la cursa solidària del Cor de Maria, Marc Adelit i Gerard Masdeu, professors de l'escola, han parlat sobre la importància de treballar la faceta esportiva tant físicament com psicològicament. Escoltem Marc Adelit.
Diria el 100%, està clar, o sigui, el que crec que és important que la societat d'avui entengui és que esport és relacionat amb qualitat de vida, no només física.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Acord entre la Moncloa i la banca per pal·liar els efectes de la pujada de les hipoteques. El paquet que s'aprovarà al Consell de Ministres aquest dimarts preveu ajudes per a més d'un milió de famílies amb una renda de fins a 29.000 euros anuals. Hisenda estudia acabar amb les multes per petits errors en la declaració de renda. La directora de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària proposa incorporar el dret a l'error o el dret a la rectificació de l'error, sempre que no hi hagi un prejudici econòmic ni ànim de defraudar. Barcelona tanca tots els parcs i jardins per les fortes ventades. dades. Protecció Civil també ha activat el Pla Vincat en fase d'alerta per fortes ratxes de vent, sobretot a l'Alt Empordà i a la meitat sud del país. A la pàgina internacional, almenys 160 morts, la majoria nens, per un terratrèmol de magnitud 5,6 a la Indonèsia. 2.300 habitatges presenten danys i hi ha gairebé 14.000 desplaçats. Detenen dues actrius iranianes per no dur el vel i diuen que aquest pot ser el seu últim missatge. Hangem Ghazini i Kantuyu Riai, actrius destacades i guardonades, s'han aparegut a les xarxes socials mostrant els cabells i el suport a les protestes. I Bèlgica no dona l'abast per incinerar la cocaïna que decomissa el port d'Anvers. El port belga registra xifra rècord de confiscacions i ja se'l considera la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després del front de pluges, el front fred d'ahir a la tarda i al vespre, fins i tot amb pluges abundants de 20 litres per metre quadrat a Salitja, 19 al Banyà, 17 a la Bisbal d'Empordà, en van caure 10 aquí a Olot, 13 a la Vall d'en Bas. Doncs bé, després d'aquest front, baixar temperatures ja es va notar ahir la nit, i bé, avui un dia d'hivern, això sí, amb molta tramuntana, vent de mestral, algunes comarques, el Pirineu Oriental, nord de l'Empordà i llocs amb més calma on el fred es deixarà sentir de matinada. Tornarem a tenir, doncs, temperatures de 0 a 5 graus de cota baixa i el Pirineu de 4 a 8 sota 0, una forta baixada després de la nevada que va deixar ahir de 5 a 10 centímetres aproximadament al Ripollès i la Cerdanya. Això sí, no preveiem ja precipitacions, això pot comportar tant de tramuntana, una mica de torb, aquesta rufa que arrossega una mica de neu, bé, doncs la Cerdanya i el Ripollès, però la resta no preveiem cap pluja ni cap tempesta, a diferència de les últimes hores. Puja la temperatura demà, un dimecres marcat pel sol, alguns núvols a la tarda, entre la tarda i el vespre pot caure alguna gotellada, algun ruixat, i torna a pujar la temperatura, torna a pujar la neu cap als 1.800 o 2.000 metres. Dijous, un dia tranquil, refresca lleugerament, i divendres, a la tarda i al vespre, algun ruixat pot tornar a caure. Però el que queda setmana, ja poca pluja i aquesta pujada i baixada de temperatures. Avui, clarament cap avall, i demà pujaran notablement.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria de temes d'aquest dimarts 22 de novembre de 2022. L'alcalde d'Olot ha qualificat d'injust que els treballadors de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa no tinguin garantit el complement de direcció per objectius, conegut com a DPO. Aquest és un dels arguments de la protesta dels treballadors que es continuaran concentrant a les portes del centre cada dimecres aquest mes de novembre. Pep Berga ha afegit que des de la Fundació faran els possibles perquè si no arriben els diners de la Generalitat per pagar aquest complement en puguin cobrar, com a mínim, una part. Natàlia Moreno.
La direcció per objectius és un complement que els professionals de la salut tenen reconegut si compleixen les fites marcades, però no tots el tenen garantit. Només els que depenen de l'Institut Català de la Salut el cobren en la seva totalitat. Els que formen part de consorcis o fundacions, com l'Hospital d'Olot, no tenen la certesa de cobrar-lo. Per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, no hi hauria d'haver distincions quan es tracta de professionals de la salut.
Jo no ho trobo just, ho vaig dir l'altre dia quan m'ho van preguntar. Ho torno a repetir ara en aquest plenari, trobo que els treballadors de la salut haurien de tenir garantit el 100%, treballin en la forma jurídica que treballin, el 100% de les DPOs, com la resta. Perquè al final del que estem parlant és d'un hospital, que és un equipament de la Generalitat, és un edifici de la Generalitat, i estem parlant de la salut, que és una competència de la Generalitat.
L'alcalde d'Olot ha recordat que la sanitat és competència de la Generalitat i que el govern català espera rebre aportacions del govern central per mantenir el sistema de salut. Si arriben aquests diners, es podran cobrar les DPOs.
Però el que no pot ser és que no puguem garantir aquest pagament degut a que hi ha increments del preu de la llum o hi hagi factors externs que ho condicionin. I precisament amb aquest tema, doncs, la reunió de patronat que vam tenir aquesta setmana, el govern de la Generalitat està treballant amb la idea de que si realment arriben aquests diners que han d'arribar i que haurien d'arribar de l'Estat, haurien d'arribar de Madrid, en aquest cas per mantenir el sistema de salut doncs, que mereix aquest país, si això es confirma abans de final d'any, que és una notícia força esperançadora i hi ha forces esperances de que es doni d'aquesta manera, tots aquests treballadors de la salut cobraran el 100% de la DPO.
Però què passarà si finalment els diners de Madrid no arriben? Pep Berga vol que, com a mínim, una part de les DPOs les puguin assumir des de la pròpia fundació de l'hospital, de la qual ell n'és el president.
En el cas que no es produís això, sí que el que és l'hospital, en aquest cas el d'Olot, doncs ja està en condicions en aquest moment. Jo no vull dir ara en veu alta un percentatge, tot i que es va dir no el patronat, es va dir un percentatge, i és un percentatge important de les DPOs que es podria cobrar en el moment en què ens trobem doncs, amb l'evolució del pressupost d'aquest any, però crec que no em correspon a mi fer-ho, sinó que el que hem de fer és esperar el tancament de l'exercici per veure exactament fins on es pot arribar.
Berga confia que en breu es pugui resoldre una situació que continua negociant-se. Assegura que hi ha marge perquè les DPOs no es paguen fins al tercer trimestre de l'any vinent. Mentrestant, els treballadors de l'hospital es continuaran concentrant cada dimecres a les portes del centre per exigir no només les DPOs, sinó més personal i atenció.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El 60% de les persones que passen pel servei d'emprenedoria de Dinàmic són dones. En la majoria de casos són d'Olot, amb estudis universitaris i amb estabilitat laboral. Tot i tenir feina, volen crear la seva pròpia empresa. Són dones valentes que en molts casos tenen molts problemes per compaginar la seva vida familiar amb la professional. Precisament són elles les protagonistes del Dia Mundial de la Dona Emprenedora, que s'ha celebrat aquest cap de setmana arreu del món. Informa Gerard Puigdemont.
Les dones que acudeixen al servei d'emprenedoria de Dinàmic amb ganes de muntar el seu propi projecte tenen edats compreses entre els 30 i els 45 anys. Es dona la circumstància que aquestes xifres es mantenen en el temps des de fa ben bé 5 anys. Això vol dir des d'abans de la pandèmia. Algunes també opten per plantar-se per si mateixes quan decideixen ser mares. És el cas de la Sara Quadrilero, responsable de l'empresa Cousin. Ella va decidir deixar una feina de gran pressió i responsabilitat en una casa de vestits de núvia de primer nivell perquè veia que no podia gaudir de la maternitat.
Vaig quedar embarassada i llavors va ser el clic. No? El meu cap va fer, què vols, Sara? Què vols per tu? Què vols per la teva filla? I jo no volia estar amb una feina que no em permetia combinar-m'ho quan la meva filla em necessités, estrès, arribar a casa, a veure menys a la meva filla que els meus companys de feina, perquè al final passava 12 hores allà ficada. I llavors vaig decidir fer el pas. Vaig venir a la Garrotxa.
El cas de la Noèlia Nicolau és diferent. Ella havia treballat tota la vida en una copisteria que, de sobte, amb la pandèmia, decideix tancar d'avui per demà. Es queda a l'atur i se li acaben les opcions. Finalment, ha decidit muntar Noe Còpies, la seva pròpia marca. Reconeix que tot plegat li va provocar moltes nits sense dormir.
I és molt agosarat. Jo, d'entrada, si sempre busques una cosa segura, no, de no ho hagués fet mai. Que passa que, clar, em vaig trobar en una situació molt límit, perquè en plena crisi no hi havia feina, tot parat, tot parat, esdeveniments, tot, doncs clar, vull dir, és com tirar-te al buit, no? Però sí que hi havia molta gent que em deia, prova-ho, és el teu moment, no?
Clar.
Doncs, si no funciona, doncs no et quedaràs amb aquest neguit.
Curiosament, passats els primers anys, la pregunta és si tornarien a emprendre i la resposta es contraposa.
No ho sé. Jo no sé si no em funcionés cosint, si tornaria a... És que clar, jo sé cosir, és que si emprenc és així.
Que jo en el meu cas me vaig trobar una mica contra la paret. Si jo hagués trobat algun lloc per anar a treballar, que estigués a gust, que estigués bé i que jo pogués tirar i arriar, poder m'ho pensaria, eh? Perquè tens més vida.
Tot i la celebració del Dia Mundial de la Dona Emprenedora, que pretén posar en valor la valentia d'aquelles persones que decideixen muntar el seu propi negoci davant de circumstàncies adverses, el reconeixement no sempre se l'emporten elles. Per exemple, en els 9 anys dels 100% emprenedors, només una dona ha aconseguit el primer premi i una altra el segon. La resta han estat homes. Són dades que demostren que, si bé la presència de la dona és cada vegada més evident en tots els sectors, els reconeixements encara se'ls emporten ells i, per tant, la visibilització de la dona queda reduïda a un segon terme. L'objectiu del Dia Mundial de la Dona Emprenedora pretén sensibilitzar la societat sobre els obstacles i les dificultats en l'ecosistema empresarial actual per a aquelles dones que volen tirar endavant el seu propi negoci.
La Fundació CEPAIM denuncia que a la Garrotxa hi ha racisme immobiliari. Asseguren que, en molts casos, el color de la pell determina. Ho han dit en una entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió, on també han explicat que l'aprenentatge de la llengua és un dels primers consells que donen als nouvinguts. I és que, segons l'entitat, això també facilita molt la incorporació al món laboral de la comarca.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La Fundació CEPAIM promou activitats per aconseguir una societat intercultural i igualitària, on els més vulnerables siguin ciutadans de ple dret. En aquest sentit, en molts casos, els membres de l'entitat són els primers suports que reben les persones que han fugit del seu país per instal·lar-se a casa nostra, a la recerca d'una vida millor. CEPAIM també realitza activitats perquè aquests col·lectius es relacionin d'una forma normal amb les persones autòctones. Un dels grans hàndicaps amb els que es troben és a l'hora d'anar a buscar feina. La barrera de l'idioma és important. Per això un dels tècnics de la Fundació La Garrotxa, Bamari Dramé, ha explicat que sempre el recomana aprendre el català i, si pot ser, el garrotxí.
Aquí a La Garrotxa la llengua és molt important. Si no parles un català garrotxí, ja pots dir adéu. I és cert que aquí a La Garrotxa passa. Si no parles un català garrotxí, a vegades et miren, no sé, que a vegades això ens ho hem trobat amb persones blanques aquí que diuen, ostres, jo no parlo un català garrotxí, a vegades m'han mirat d'algunes maneres.
Però l'idioma no és l'únic problema que han d'afrontar les persones nouvingudes. L'habitatge, ja prou complicat d'aconseguir, es pot convertir en un problema molt més greu en funció de la pell. Dramé denuncia l'existència de racisme immobiliari.
No només és el color de pell, com he dit abans, també la llengua és un condicionar, però, esclar, si posem una escala de to de pell, de moreno cap a baix. Com més fos tinguis la pell, més complicat ho tens. El més lluny al blanc, més complicat ho tens. També hi ha altres condicionants que són més estereotips o prejudicis, si ets una persona mora o vas vestit de X manera, si tens barba, si tens alguns trets físics, ulls aixinats, tot això suma. Però sí, un dels factors més visuals és la pell.
Segons Bamari Dramé, de vegades hi ha tendència a fer comentaris sense mala intenció que utilitzem sense adonar-nos-en i que demostren que el color de la pell determina.
Ja coneixem els partits de futbol, els pares allà animant els seus fills. Hi havia un noi negre jugant molt bé i segurament i era el del mateix equip d'aquells pares i segurament que coneixien el nom del nen. Però no, es referien a aquella persona. Mira, aquell negre juga molt bé, no sé què, no sé quantos, porta no sé quantes temporades jugant amb els nostres fills. I això, jo, per exemple, si m'haig de referir a una persona blanca, no diré aquella persona blanca. És que pensaria, veus aquell nano amb el dorsal número 13, que juga a la banda esquerra, no sé, ostres, ho fa molt bé. O sigui, jo intento descriure aquella persona sense etiquetar-la perquè al fi de la cap és una persona, no és un color.
La Fundació CEPAIM ha fet aquest cap de setmana una jornada a Sant Miquel perquè es relacionin persones nouvingudes del barri amb aquelles que fa temps que ja hi són, siguin autòctons o d'origen immigrant. La proposta serveix per conèixer i acabar amb determinats tabús existents en aquests contextos. Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Seguim parlant d'habitatge perquè Girona ha detectat 4.172 persones que viuen al carrer, en albergs i hostals, pisos ocupats en situacions d'infrahabitatge o que pateixen exclusió residencial. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, admet que hi ha un problema d'exclusió social severa i que cal més implicació de la Generalitat perquè els recursos municipals que s'hi aboquen queden curts.
Cal tenir en compte que es produeix una pressió en la demanda d'atenció i aquest fet provoca haver de donar una resposta immediata, no donant opció a que es puguin promoure i aplicar programes preventius. La intervenció que s'ha de portar a terme no ha de ser tan sols la del model d'escala, on es parteix de que les persones accedeixen als recursos com a mesura d'emergència, és a dir, de manera immediata, amb la característica de que aquests recursos no acaben de ser recursos que a mig termini tinguin un impacte important per l'eliminació del sensellarisme.
Amb l'arribada del fred per atendre els indigents, l'Ajuntament ha ampliat els llits de l'antiga UNED i treballa per crear un centre que estigui obert tot l'any. El projecte, inicialment per a unes 80 places, s'ha presentat als fons Next Generation. I seguim a Girona perquè la Diputació preveu un pressupost de 169 milions d'euros per a l'any que ve. La xifra suposa un increment del 3,8% respecte a aquest 2022 i centrarà els esforços en les polítiques socials, especialment en habitatge, actuacions enfocades a la lluita contra el canvi climàtic, la cultura i l'esport. El president de l'ENS, Miquel Noguer, diu que es tracta d'un increment moderat.
Es tracta d'una previsió pressupostària amb la qual la institució ens proposem afrontar doncs amb tota la seva capacitat els reptes que es deriven dels aspectes conjunturals. No? També amb la creixent inflació i encariment dels recursos energètics i que repercuteix en desigualtats socials i enormes dificultats per al sector privat i el teixit empresarial de casa nostra.
Pel que fa a les inversions, preveuen destinar 4 milions i mig d'euros a la xarxa viària gironina i 2,9 milions en infraestructura per a la canalització de la fibra òptica. Abans dels esports, marxem de fira i comencem a fer prèvia d'una de les fires més boniques i més importants de la comarca del Garrotxa. No és altra que la que se celebra al Mallol, que un any més serà l'exitosa. Fira de Sant Nicolau tindrà lloc el dimarts 6 de desembre a la Vila del Mallol, que es tornarà a omplir de visitants per gaudir d'una de les fires més històriques de Catalunya. Aquesta nova edició tindrà com a pregoner el periodista i reporter de TV3, Manel Elias. Informa Aniel Puigvert.
Artesania, oficis antics, mostres de bestiar, activitats familiars i infantils tornaran a ser els protagonistes de la Fira de Sant Nicolau del Mallol, que any rere any es realitza en aquesta època nadalenca. Serà el dimarts 6 de desembre que s'inaugurarà una nova edició de la Fira de la Vila del Mallol, que comptarà amb diverses novetats. Enguany no hi haurà el tradicional concurs de dibuixos, sinó que des de l'organització de la Fira han apostat per un taller infantil a càrrec d'Àngel Rigall per donar-li més dinamisme. A més, un dels atractius principals d'aquesta fira és el concert que es farà a la plaça Major a càrrec de Jaume Arnella i Biel Majoral, inclòs dins el circuit folk. La directora de Can Trona és Laura Canalies.
D'aquesta manera volíem fer que no hi hagués cap guanyador ni cap perdedor, sinó que tothom es pogués emportar un detall de la fira a casa i també, bueno, donar-hi un toc diferent aquest any, més participatiu. L'altra gran novetat és que a la tarda, a les 5 de la tarda, hi haurà un concert de primer nivell de en Jaume Arnella i en Biel Majoral. Aquest concert forma part del circuit folk, que és una iniciativa per recuperar la música d'arrel.
Enguany, la Fira de Sant Nicolau es relaciona estretament amb l'actualitat. El pregó d'aquest any serà càrrec del periodista de TV3 i Catalunya Ràdio, Manel Elias Tort. El periodista nascut a Berga era el corresponsal a Rússia des del 2014 fins al 2021. També va ser l'enviat especial durant la invasió russa a Ucraïna, on va viure moments d'alta tensió, com un atac militar, molt a prop d'on ell estava realitzant un directe per un programa televisiu. En motiu d'empatia i conscienciació del que està passant al país ucraïnès, des de l'organització de la Fira de Sant Nicolau, han optat perquè fos ell el pregoner. Ho explica l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat.
Nosaltres hem anat combinant, a l'hora de fer el pregó, hem anat combinant sempre gent de l'entorn, gent de casa, gent coneguda més a nivell local, en gent una mica més coneguda popularment. I aquest any en tenim el plaer de que ens vingui a fer el pregó amb Manel Elias. Manel Elias, periodista de Catalunya Ràdio i TV3, fins fa molt poc, reporter.
A part, un dels atractius que cada any deixa la Fira de Sant Nicolau és el cartell, que enguany ha estat dissenyat per una veïna de Can Trona que treballa com a dissenyadora tèxtil. La creadora del cartell i el programa de la Fira de Sant Nicolau és Bea Puig.
Una molta importància a la Bruixa Maigarda, llavors doncs havia d'estar representada i vaig pensar, bueno, doncs va sortir una mica així, que la figura del barret era com l'icona. I llavors aquest barret engloba tota la fira, no? Els animals, els firaires, tot, no?
La Fira de Sant Nicolau tornarà a concentrar una gran quantitat de gent d'arreu de Catalunya, ja que és una de les més històriques i tradicionals. De mitjana hi assisteixen unes 8.000 persones durant el dia, tot i que l'any passat es va superar el rècord amb 10.000 visitants.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva el protagonista és l'olotí Marc Nerga, que és l'actual pitxitxi del grup 5è de tercera divisió amb 6 dianes. El davanter de 30 anys és la màxima referència ofensiva del Peralada, qui bon juga actualment. Els de l'Empordà són 5ens en zona de play-off. Marc Nerga lidera la taula de golejadors amb 6 gols en 10 partits a tercera divisió. En el grup 5è hi ha el Peralada, equip on milita el davanter olotí. Els de l'Empordà són 5ens classificats amb 18 punts, empatats amb el quart classificat, que és el Sant Cristóbal, i a 8 punts del líder de la categoria, que és l'Europa. El conjunt empordanès, entrenat per l'extècnic de l'Olot, Miquel Àngel Muñoz, va apostar per Marc Nierga a principi de temporada, un jugador que s'ha convertit en la màxima arma ofensiva. El davanter olotí ha jugat tota la seva vida a segona B, ja que porta quasi 300 partits a la categoria, aconseguint 46 gols. Nierga ha decidit fer un pas enrere, baixant a tercera divisió amb el Peralada, amb l'objectiu de fer una gran temporada per tornar a rellençar la seva carrera futbolística.
Sí, tenia ganes de fer una temporada bona. Bueno, estava a gustar aquí a casa i tenia ganes de fer una temporada bona per aquí, que estic a gust, estic còmode, i després pues, tornar a intentar rellençar-me si és amb el Peralada, pues bé, perquè ojalà puguem fer una temporada bastant dalt i poder jugar a play-off, per lo menos, i això, i la temporada que ve ja es veurà.
L'olotí Marc Nierga ha passat per molts equips al llarg de la seva carrera, començant amb filials de renom com l'Osasuna Promeses, el Granada B o el filial del Deportivo de la Coruña. A més, també ha passat per grans equips del territori català, com el Lleida Esportiu o l'Olot, i de fora com l'Ebre o l'Alzira, aquest últim pròxim rival dels olotins. Nierga ha arrencat de la millor manera la temporada. A la jornada 11 ja porta 6 gols. En les 4 primeres jornades va aconseguir 3 gols contra 3 rivals de prestigi a la categoria, com són el Sant Cristóbal, Sant Andreu i Hospitalet. Fins a aquesta última jornada, Nierga no havia tornat a veure porteria. La victòria del Peralada contra el Tona per 5-2 va permetre a l'olotí fer un hat-trick per posicionar-se com a màxim golejador del grup i emportar-se la pilota cap a casa.
Bé, home, al final d'entès que vivint del gol i bueno, venim una temporada molt complicada al Gira l'any passat, que ja està lesionat quasi tota la temporada, i tornar a retrobar-te amb el gol i minuts i tot això, doncs al final dona la confiança aquesta i l'il·lusió aquesta que em faltava les últimes temporades.
El davanter olotí Marc Nierga va patir una greu lesió l'any passat quan militava a l'Alzira, que el va portar a jugar els últims partits de la temporada a tercera catalana amb el Garrotxa. Ara, l'olotí és la gran referència en atac del Peralada, que buscarà tornar a aconseguir perforar la porteria per ajudar els seus a aconseguir una altra victòria contra la Pobla de Mafumet.
No deixem de banda els esports i parlem de l'exjugador Jordi Masó, que entra a formar part del Consell d'Administració de la Unió Esportiva Olot. En declaracions a Ràdio Olot explica que s'ha integrat a l'àrea social que lidera Núria Fiter. Masó, de només 30 anys, va jugar la seva última temporada l'any passat, quan militava al Banyoles.
De penjar les botes amb 30 anys a ser un nou membre del Consell d'Administració de la Unió Esportiva Olot. Es tracta de Jordi Masó, l'exjugador del club olotí, durant 4 temporades entre el 2017 i el 2021, amb més de 100 partits amb la vermella posada. El de Fontcoberta ha tancat una etapa amb 30 anys que és de deixar jugar a futbol, però n'ha obert una altra, que el permetrà seguir-lo des d'una certa distància. Masó passarà a formar part dins la Junta del Club Olotí a l'àrea social i econòmica, liderada des de fa temps per Núria Fiter. El nou membre del Consell d'Administració de l'Olot, Jordi Masó, tenia ganes de tornar.
Perquè a mi el futbol m'agrada. I sí que és veritat que molta gent sempre li havia dit hòstia, jugar a futbol, ja em començo a cansar una mica, però sí que és veritat doncs, que sempre he volgut seguir vinculat doncs, al futbol, ni com a entrenador, ni res, però amb una posició una mica diferent. I penso que, doncs, que ha sigut una oportunitat. I perquè sempre ho he dit, jo soc molt de l'Olot i tot el que representa doncs ser de l'Olot.
El nou membre de la Junta de la Unió Esportiva Olot ja és un vell conegut en l'àmbit esportiu a la demarcació de Girona. Masó, com a jugador, ha jugat més de 200 partits entre l'Olot i el Llagostera a l'antiga segona divisió B. L'exfutbolista d'Olot va fer la seva última temporada al club de casa seva, al Banyoles. El de Fontcoberta va decidir fer un pas al costat, prioritzant un dels seus principals objectius, els estudis, davant del futbol. Ho explica als micròfons de Ràdio Olot.
El que em dedico jo i és una cosa que jo com a mínim és el que pensava. No sé si realment funciona així o no, però que si no entrava al món laboral una mica aviat, ho tindria bastant fotut. Perquè jo el que sempre he pensat és quan entres al món laboral et jugues al lloc amb nanos de 24, 25 anys, molt ben formats, i si hagués deixat el futbol als 34, 35 anys, el més lògic és que en canvi d'agafar un exfutbolista amb 35 anys agafin un nano jove de 24 o 25 anys. Jo no volia que això em passés.
Tot i que l'exfutbolista de l'Olot Jordi Masó i nou membre del Consell d'Administració porti poc més d'una setmana en el nou càrrec, ja té el primer repte entre cella i cella. Es tracta de poder trobar una data per posar el partit de Càritas que s'havia de jugar contra el Barça B i que no es va poder celebrar per la meteorologia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, l'esport com a eina per millorar a l'aula. És un dels objectius que molts centres escolars segueixen en els últims anys amb motiu de la cursa solidària del Cor de Maria. Marc Adelit i Gerard Masdeu, professors de l'escola, han parlat sobre la importància de treballar la faceta esportiva tant físicament com psicològicament. El professorat valora que sigui, a banda d'una assignatura com l'educació física, una forma de vida, tot plegat per enfortir el rendiment de l'alumne a l'aula. Que l'esport sempre ha estat important a les nostres vides no és cap secret, però sí que ha canviat i ha evolucionat com transmetre-ho a l'aula en els darrers anys. Des de la majoria d'escoles s'implementa un model on l'esport pugui acabar sent part de l'alumne dins i fora l'aula, un tema que es va tractar en l'últim programa d'En Profunditat amb el professor Marc Adelit. En Marc és l'encarregat de la part esportiva a l'escola Cor de Maria d'Olot i explica la importància en els alumnes per al seu físic i, sobretot, també per l'aspecte psicològic.
Diria el 100%, està clar. O sigui, el que crec que és important que la societat d'avui entengui és que esport és relacionat amb qualitat de vida, no només física, sinó sobretot mental. I quan una persona doncs, realitza activitat física, està demostrat que després a nivell cognitiu, a nivell de mental, doncs, està més bé i, per tant, el fet d'estar més bé, després això ho pot traslladar a les altres matèries, a les altres àrees, no?
La importància de l'esport a l'aula és tan gran que escoles com el Cor de Maria estan treballant durant el trimestre. Adelit n'explica un exemple.
No, de fet, ara mateix, aquest final de primer trimestre, estem treballant en una unitat didàctica on, a través de l'expressió i comunicació, a través del propi cos, doncs, també que ells sàpiguen identificar doncs, com se senten o per què se senten d'aquesta manera i com influeix l'activitat física personalment, no? O sigui, que iniciïn un exemple d'un alumne doncs, que inicia la sessió d'educació física trist o mira, emprenyat, o sigui, treballant tant emocions positives com negatives.
I per la banda d'altres professors, com ho veuen? En Gerard Masdeu és professor, però no relacionat amb l'activitat esportiva de l'escola. Tot i així explica la importància i la millora que provoca als alumnes en el seu rendiment escolar.
Esport és qualitat de vida en tots els sentits. I si fem aquest... Viatgem una mica en el passat i mirem una mica aquests anys que hem passat últimament, la sensació aquella d'estar a casa, de sentir que t'havien pres la llibertat, no? la possibilitat de moure't, de compartir, que també són coses que la veiem en els esports.
Esport i educació ja són un matrimoni difícil de separar després dels avenços positius que s'estan veient curs rere curs que passa. Doncs amb aquest missatge, la relació importantíssima de l'esport i l'educació dins l'aula, tanquem aquest informatiu migdia de dimarts 22 de novembre de 2022. Recordeu que podeu seguir connectats a través de l'actualitat més pròxima a radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.